hem parlat de moda, avui moltíssima moda, aquí en aquesta tarda de Cara o Creu, però ara ens posem una miqueta més seriosos perquè parlem de psicologia. Està amb nosaltres la Natalie García, que és psicòloga i a més és especialista en emergències i psicologia d'adults, m'has dit,
sí,
Natalie?
Sí, psicologia clínica i de la salut d'adults.
Ah, això era llarg i ja la meva memòria és de peix i no me'n recordava.
Bona tarda.
Natalie, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, benvinguda.
Un plaer, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I ja teníem ganes de tenir-te aquí perquè ens expliquessis moltíssimes coses al voltant d'un tema que ens preocupa molt i que jo ja no sé si dir si tothom l'ha patit en algun moment, tothom que ja ha passat a ser adolescent o adult ha patit o ansietat o estrès.
Sí, bueno, l'estrès i l'ansietat és una cosa que sembla, no?, molt estranya o negativa, però en realitat ho patim tots i ho patim en molts moments diferents. Sembla que només les coses greus, no?, ho haguessin de provocar, però no és així. Les petites coses del dia a dia fan que un estigui nerviós. És aquell nerviosisme que diríem que podem trobar en qualsevol moment. L'haver de parlar en públic, el fet de presentar-se en un examen de conduir, el fet de saber que seràs pare, una feina nova, etc, pot causar aquestes emocions.
És a dir, que no cal que patim una crisi o una patologia molt pronunciada per saber que estem tenint ansietat. Pot ser qualsevol preocupació petita que ens provoqui aquesta ansietat,
exacte,
aquest malestar.
Exacte, l'ansietat en realitat només és l'emoció que ens prepara per poder afrontar un repte o bé una amenaça. Aleshores, clar, el repte pot ser més gros o més petit. No serà el mateix haver-nos d'enfrontar amb un examen que haver-nos d'enfrontar amb una catàstrofe, no?, i assumir tot el que és una catàstrofe natural. Vull dir, són inseguretats o emocions totalment diferents i el grau, aleshores, d'estrès o de nerviosisme que tinguem serà, per tant, en relació amb el que ens hagi passat o amb el que ens haguem d'enfrontar.
L'estrès i l'ansietat és el mateix o una cosa passa a ser l'altra?
Són dues coses que es solapen. El que passa és que la diferència, podríem dir, és que l'ansietat en realitat és una emoció, mentre que l'estrès és el procés. És el procés que activa tot el que ens passa a nivell físic per donar resposta a aquestes situacions, ja que el nostre cos s'ha de preparar.
Podria ser positiu, d'alguna manera, aquesta preparació,
sí,
i tant, o aquesta alerta?
I tant, per poder respondre a qualsevol situació, nosaltres som animals, com sabem, no? Aleshores el cos ens ha de preparar per poder actuar. Sense aquesta preparació prèvia ens quedaríem bloquejats o no podríem donar una resposta adequada per la situació. Quan parlem de que ens hem de preparar físicament, ens referim a que se'ns accelera, és allò de que se'ns accelera el pols, la respiració va més ràpid, i fins i tot el que en realitat passa a nivell intern, que nosaltres no notem, és que la sang es desvia cap als músculs. Això passa perquè, bueno, anteriorment, com deia, som animals i aleshores ens preparava per fugir davant d'una amenaça.
És a dir, que és com, en aquell moment tindria molta més força per donar un cop de puny o per sortir corrents?
Exacte.
Aquest estrès és el que ens provocaria, doncs, fins i tot tenir una reacció agressiva en un moment donat.
No té per què ser una reacció agressiva. Més aviat és una activació. El nostre cos no sempre està activat de la mateixa manera. Hi ha moments en els que estem tranquils, no? Per exemple, abans d'anar a dormir o així, potser estem més relaxats, i hi ha moments en els que estem més activats. Per depèn de quina tasca haguem de fer, necessitem un nivell d'activació o un altre. I aleshores, com que el nostre cos entén que aquestes situacions que parlàvem abans requereixen un esforç extra, ens prepara per poder resoldre-les.
Molt bé. Si això perdura, si és molt continuat, acabes patint un altre tipus de malaltia més greu?
Sí, diguéssim que l'estrès el que fa és el que podríem dir com en una casa una alarma de robatori, no? Aleshores, què passa? El nostre cos ens activa, si hi produeix tota aquesta sèrie de reaccions que dèiem. Si tot això es perdura en el temps, d'acord? Si aquest nivell d'activació no baixa, estaríem rendint per sobre de les nostres possibilitats. I per tant, arribaria un moment que es produiria l'esgotament. i en el moment de produir-se l'esgotament baixarien les nostres defenses i serien molt més propensos a estar malalts.
De qualsevol tipus de malaltia o ja o cauríem en una depressió o
depèn. Poden ser, és allò que comúnment diem, ens baixarien les defenses, o sigui, seríem més propensos, per exemple, a patir una grip, etc, etc, en funció de quant temps duri aquest nivell d'estrès, el tipus de malalties que podríem tenir serien unes o unes altres, però una depressió seria una, però seria una malaltia mental. I el que també és cert és que l'estrès provoca malalties físiques, també, si el prolonguem en el temps.
Clar, perquè moltes vegades a qui no li ha passat que ha anat al metge i preguntar, i això per què m'ha sortit? Si no hi ha ningú a casa que ho pateixi o així, i que et diguin, és de l'estrès.
Sí, o sigui, de fet hi ha gent que està patint durant molt temps una situació d'estrès, és normal que tingui tota una sèrie de conseqüències físiques, no? I que el metge, si no és per tot el que li ha passat a un nivell de, bueno, de ritme de vida, no les pot explicar, perquè no hi ha un component biològic, per dir alguna cosa, que ho expliqui, no? No és que hagis estat exposat a alguna cosa, sinó que és el propi cansament del cos.
I de què depèn aquests graus o aquesta situació d'estrès? De l'actitud de la persona davant del que està fent, o de les condicions, o de l'ambient exterior, o de què?
Doncs principalment depèn de la posició que un adopti davant de cada situació. Evidentment, no per tothom fer un examen o no per tothom parlar en públic és una situació d'estrès, és a dir, un polític que cada dia s'està enfrontant amb una càmera probablement no patirà el mateix grau d'estrès que una persona que normalment no ho fa. Aleshores, associat a la probabilitat o no de fer aquella situació, la persona també reacciona d'una manera o d'una altra. I a més, és cert que hi ha persones que tendeixen a ser més positives i persones que tendeixen a ser més negatives. En funció de tot això, el grau d'estrès fisiològic seria diferent amb una persona que amb una altra i amb una situació que amb una altra.
I com es fa per aconseguir no patir aquest estrès? Perquè, clar, per el que m'has explicat, la mateixa situació viscuda per una o una altra persona, a una li pot provocar estrès i a l'altra no? Com en el cas
Exactament.
Que has dit de parlar en públic. Quines pautes se'ls dona o com has de fer per
hi ha diversos, no t'angoixi? Hi ha diversos elements que ajuden a que quan estem sotmesos a estrès ens disminueixi. Però fins i tot estan sotmesos i siguen una situació que en realitat a nosaltres ens estressa. Com per exemple fer esport. Fer esport és el que està demostrat que tant en ansietat com en depressió és el més saludable per baixar aquest nivell de... Perquè quan estem estressats segreguem hormones. I aleshores per baixar aquestes hormones en el nostre organisme, el fer esport segrega una hormona que contrarresta aquest efecte. I aleshores directament... Només pel fet de fer esport estem més animats. Si això es fa continu en el temps, ens provoca una sensació, o sigui, o ens rebaixa aquesta possible depressió o aquest estrès. Evidentment, si una persona pateix un estrès o una depressió o una ansietat generalitzada i només fa esport, és possible que no sigui suficient, però sí que ens ajudarà. A part de l'esport, també és cert que hi ha gent que fa relaxació, ioga, hi ha tècniques de respiració i demés, que també estan demostrades que ajuden. És cert que no ajuden tant com pot ajudar l'esport, però també és cert que les podem aplicar en qualsevol moment del dia. Podem estar sentats a la parada de l'autobús molt angoixats i podem estar aplicant una tècnica de respiració o de meditació, etcètera, etcètera, sense que ningú se n'adoni, mentre que no podem arrencar a córrer en aquell moment, no?
Clar. És a dir, que una miqueta hem de buscar l'ajuda d'un professional que ens digui, o que ens, si no som capaços de veure nosaltres, què és el que ens pot treure d'aquella situació, què és el que ens pot relaxar, i fins i tot la manera de veure les coses, no? Veure-ho d'una altra manera, de com ens deies tu, més positivament, i que això no ens sigui un problema, qualsevol cosa que estem fent.
Exacte. En quin cas hauríem de consultar un professional? Quan aquest estrès no justifica per el que t'està passant, o bé quan aquest estrès, tot i que justifica per el que t'està passant, es prolonga en el temps i t'afecten a la teva vida diària, ja sigui a nivell laboral, personal i fins i tot social. De fet, se m'ha oblidat comentar-t'ho abans quan estàvem parlant, però una bona relació social, un bon teixit social, també ajuda a tenir una vida més saludable. Perquè també està demostrat en diferents estudis que també rebaixaria aquestes hormones de l'estrès que s'agrega al nostre cos.
És a dir, el nostre entorn, amb la gent que ens envoltem?
Sí, el simple fet d'anar amb uns amics a fer unes copes, no? Que sembla sí. Una cosa com molt fàcil de fer, aquelles persones que tenen suficient grup d'amistat per poder-ho fer habitualment, aquest simple fet ja faria que estiguéssim una mica menys estressats.
I m'imagino amb aquesta base que m'has dit de l'entorn dels amics per poder sortir i desestressar-se, si a més a més estàs en un bon entorn de feina, en gent agradable que et facilita les coses i que hi ha bon humor, doncs encara és millor,
exacte.
No?
Per això avui dia les empreses, sobretot les empreses grans que s'ho poden permetre, inclouen molts elements lúdics, no?, que ajuden a que les persones puguin rebaixar aquest estrès. El fet de treballar en una empresa gran, en principi, seria una cosa que pot estressar molt, però al combinar-ho amb que tenen molta llibertat, un bon ambient, elements, ja diem, de diversió, etc., dintre de la feina, doncs ajuden molt a que les persones, que tot i que estan sotmeses a molt estrès laboral, estiguin molt a gust a la feina i no tinguin conseqüències en la seva vida diària.
Clar. Quan estem en una feina que ens ocupa moltes hores o que tenim que tenir molta tensió o que per el que sigui doncs, provocar estrès, és convenient fer una pausa, un descans i, com tu us deies, fer una respiració? Cada quant temps tindríem que fer aquest espai?
El temps no estaria marcat, això també vindria en funció de cada persona. El que sí que és cert és que moltes vegades se'ns oblida tenir cura de nosaltres mateixos i tendim, sobretot les persones que a més de treballar tenen responsabilitats a casa i tenen fills, tendeixen a tenir només tot el dia plegat de responsabilitats. Quan això es fa, tot i que sembla que és parar un moment, és perdre el temps, aquest per un moment ens dona que tota la resta del temps rendim millor i estiguem millor i estiguem més saludables i, per tant, potser no arribarem al punt d'haver de no anar a la feina perquè estem malalts. No? Sí que és cert que és important parar. Cada quant? Depèn de cada persona i depèn una mica també de l'entorn. Seria recomanable no fer jornades seguides molt llargues, molt intenses i sense ni 5 minuts de descans.
Clar. Hem de fer com quan fan els fumadors, no? Que diuen, vaig a fer un cigarret, que a la seva manera diuen que es desestressen, a vegades pensem, i els que no fumem, què fem, no?
Exacte, de fet això és una cosa que es comenta molt, no? Perquè a més està com més o menys ben vist que la persona que fuma surti un moment, sí. Mentre que si és una persona que no és fumadora, no? No té quina excusa té sí. Per sortir habitualment. Sí que potser pot sortir a esmorzar o fins i tot a berenar a la tarda, però sortir cada X temps a treure el cap i treure l'aire, no? Això no està gaire ben vist, tot i que seria molt saludable per nosaltres fer-ho.
Quins són els símptomes que ens estan dient que, o l'alarma que ens estan dient que l'estrès que estem aguantant ja comença a ser excessiu?
Quan nosaltres sentim que estem com desconnectats de nosaltres mateixos, quan veiem que els pensaments que tenim són totalment intrusius, que no els podem controlar, que tenim tot el rato com una sensació, com un nus a la gola, o fins i tot hi ha gent que ho nota més a l'estómac, etc. De fet, tota la part gastrointestinal, diguéssim, està molt relacionada. Si veiem que tenim problemes d'estómac, etc., i no podem dormir, cansament, etc., són símptomes de que algú està anant malament.
Que ja comença a ser una mica greu, no?, quan apareix tot això.
Sí,
els més instantanis ens has dit que era això de suor, nerviosisme...
Clar, aquests serien normals. Vull dir, una persona, per exemple, ara que estan tots els esportistes andorrans en els Jocs dels Petits Estats, no?, segurament ells pateixen a diferents nivells graus d'estrès i d'ansietat, perquè, bueno, perquè a més és la competició, no?
Que potser... tothom d'ells, no?
Exacte, i aleshores segurament suen, fins i tot és molt habitual, pues, anar diverses vegades a orinar, en fi, fins i tot badallar, que també és una cosa curiosa, les persones quan estem molt nervioses també badallem més, Vale? Aleshores, totes aquestes coses són normals, són molestes, evidentment a ningú li agrada, no? Si ha d'anar, per exemple, a una entrevista de feina, comença a suar, però sí que és cert que són coses normals i que no tenen major importància. Simplement sabem que estem nerviosos, l'únic que cal pensar és que allò ens està passant per la situació que afrontarem, i si cal, si veiem que ens posem molt i molt nerviosos i que ens afecta massa, aleshores seria el moment d'intentar racionalitzar, no? I dir que en realitat què passaria, no? A què m'estic enfrontant? És tan greu, no és tan greu? I valorar una mica la situació real, perquè a vegades sí que és cert que tendim, no, a magnificar la situació i aleshores es fa molt més gros del que seria.
Quan ja hi ha tots aquests problemes físics, cal utilitzar fàrmacs? És necessari, o almenys una temporada, per començar a frenar-los, o perquè ens ajudin a dormir, per exemple?
Depèn molt, perquè sí que és cert que hi ha situacions que et diria el que has de fer és deixar de fer allò que et provoca aquest estrès, però clar, per exemple, si és la feina o és una situació que no controles, com podria ser el que ha passat ara fa poc amb els bancs aquí a Andorra, no? Que molta gent ha patit estrès per tot el tema del bloqueig bancari, que no podien accedir als seus comptes, una incertesa, una falta de control i de més. Aleshores, clar, aquesta gent no pot dir jo deixo de patir per el meu compte o deixo de patir per la meva feina. Sí que podem canviar de feina, però no és algo que fàcilment puguis deixar de fer. Aleshores, sí, aleshores recomanaria que si realment no es pot fer disminuir aquest estrès per formes naturals, anar amb un professional de la salut, que si el metge mateix en principi veu que et pot anar millor anar amb un psicòleg, t'ho dirà, i fins i tot diria que la millor opció és la combinada, anar al metge i anar al psicòleg perquè això millori.
Ara que s'ha esmentat el cas del BPA, que s'han incrementat, m'imagino, els casos d'estrès o d'ansietat, si més no, ja per la gent que està involucrada en el cas o simplement per la persona clienta que ha agafat aquestes angoixes de pensar que ja no pot dependre de si mateixa per anar a treure els diners, sinó que depèn de tercers que li donin els seus propis diners. Això és una situació d'emergència dins del que és la vostra tasca de psicòlegs?
Sí, aquesta la consideraríem potser no una situació d'emergència dintre del camp de la psicologia de les emergències, que potser va més dirigida a altres situacions, però sí que és cert que és un element molt estressant, que a més s'agreuja pel fet de que no hi ha cap mena de control i per tant incideix directament sobre la salut de la persona, sobre la salut física. Sobre la salut mental dependrà de com això evoluciona en el temps. En el cas de les persones que, amb el que parlàvem de les emergències, en el cas de les persones que vegin que una vegada passat l'aconteixement segueixen tenint com flashbacks de la situació, tenen potser una por irracional a deixar els seus diners en el banc, estan molt més neguitosos de l'habitual, no tornen a la normalitat i de més, aquestes persones sí que els recomanaríem que busquessin atenció perquè seria possible que estiguessin patint un quadre més greu del que seria normal per la situació esperada.
Déu-n'hi-do, tot el que podem patir arrel d'aquest nerviosisme que a vegades el passem per alt, però que es va agreuixant i que acaba sent una malaltia complicada. Hem d'anar molt a la guait. Doncs moltíssimes gràcies, ens ha acabat el temps. Gràcies, Natàlia.
Moltes gràcies, adeu, bona tarda.